Temps de tertúlia. Comencem a partir d'ara la tertúlia al Gall del Monestir, la tertúlia dels dimarts en companyia d'Alfredo Bergua. Molt bon dia, Alfredo.
Hola, molt bon dia.
La Neus Sotomayor, molt bon dia.
Molt bon dia.
I Àngels Ponsa, molt bon dia.
Bon dia.
Bueno, avui no cal que us digui, us podeu imaginar que la premsa en ve plena, tot d'imatges, tot de declaracions, després de la primera jornada d'aquest judici pel 9-N, que ha tingut com a protagonistes Mas, Ortega i Rigau, i tota unes 40.000 persones que van fer costat als... els implicats en aquesta causa. M'agradaria saber una mica les impressions de tot plegat, de la posada en escena, de com va ser la jornada i després de les reaccions d'una banda i una altra.
Jo, si voleu, us explico com la vaig viure
tu,
jo.
Tu la vas viure. Sí. Tu ja estaves.
En vivo i en directe, que
diuen. Entre les 40.000 persones.
Exacte. O 16.300, segons altres fonts.
Ah. Va, Alfredo. No
comencem amb la batalla de xifres,
no, però... Eren moltes.
Eren moltes.
Era espectacular. O sigui, Guàrdia Urbana... Segur que no eren 16, això segur. Però és igual. No, per mi l'important no és la gent. És que n'hi havia molta, era un dilluns, era difícil... us explico la meva jornada. Jo vaig marxar molt, molt, molt d'hora de Sant Cugat perquè tenia por de trobar-me molts embussos, perquè sabia que hi anaven molts autocars, sabia que baixava gent doncs, dels Vallesos i, per tant, podíem confluir a l'entrada.
De Sant Cugat n'hi havia 4 autocars.
De Sant Cugat hi havia moltíssima gent. Jo em vaig anar trobant, vaig estar parlant amb en Joan Cotijoc, però ara no anomenaré tothom perquè seria... però hi havia molta gent també de Sant Cugat i encapçalats per l'alcaldessa, com no podia ser d'una altra manera. Jo vaig arribar doncs, a la via Laietana un cop aparcat el cotxe, que eren 7:45 del dematí, i vam anar a direcció a la plaça Sant Jaume, que és on estàvem convocats els diputats del Parlament, i suposo que també altres, no sé, hi havia altra gent allà, perquè ho havien organitzat les entitats municipals independentistes, ara anava a dir municipalistes, ho havien organitzat de manera doncs, que al Fossar hi havia una sèrie també d'entitats, a l'Arc del Triomf hi havia els alcaldes, bueno, havien anat organitzant-ho, la veritat estava molt ben organitzat, perquè tanta gent et pot col·lapsar una ciutat, i sembla ser que no hi havia una gran previsió de la Guàrdia Urbana, pel que vaig sentir després també. Però això ja és són opinions. La veritat és que feia impressió. O sigui, jo vaig tenir molts moments pell de gallina de veure tanta gent al carrer, i gent vinguda d'arreu, perquè senties comentaris, no? Gent que havia sortit a les 6 del matí. Jo tenia al darrere tot un grup de gent que venien amb autocar, això al passeig Lluís Companys, de Fondarella, això és a l'Urgell, que havien sortit a les 6 del matí i després es veia amb gent que van entrevistar els diferents mitjans de comunicació. Gent que es va demanar festa a la feina, gent que... hi havia de tot. Jo he sentit opinions d'aquestes que volen ridiculitzar-ho i diuen que tot eren càrrecs i funcionaris. Jo he de dir que em vaig perdre del grup de diputats al cap de 10 minuts perquè em vaig aturar a parlar, i em vaig anar trobant molta gent, alguns que coneixia, alguns que no coneixia, i que venien d'arreu, no? Per mi, què té de positiu, i sense ànim tampoc d'allargar-me ni monopolitzar la conversa, té de positiu que el que la gent deia, no esteu sols, el que la gent deia, doncs el president Mas, a les conselleres Ortega i Rigau, no esteu sols, aquí hi ha gent que va votar, que vam votar i que us fem costat, i gent que poder també va votar que no, perquè entre els 2 milions i escaig de persones n'hi van haver que van votar que no, és que això només faltaria, el que reclamem és poder votar i que la democràcia no sigui un delicte. Jo crec que ahir el que reclamava és que la democràcia no sigui un delicte, no?
Bueno. Què més? Tu no hi vas participar?
No, però jo me'ls vaig creuar, perquè arribant jo vaig entrar per Via Laietana, vaig baixar amb un bus que em deixa al costat, i en el moment que jo anava per un carrer paral·lel al carrer Ferran, que és per on circulava tota la romeria, doncs...
Ja veig que tens el mateix vocabulari que el teu jefe estimat, no? Bueno, el García Albiol, la romeria.
Bueno, la processó, diguem-ho d'una altra manera. Doncs jo els veia que anaven en direcció contrària. Home, jo crec que el més important d'ahir és que l'estat de dret funciona a Catalunya i a tota Espanya. Que la democràcia consisteix en el compliment de la legalitat vigent i no, com alguns pretenen fer-nos creure, en la desobediència. Jo sóc català, ningú m'ho pot negar. Jo compleixo les lleis i les respecto. i a mi no se'm va jutjar. Ho dic perquè això de que el 9N som tots. No,
som tots els que volem ser-ho, Alfredo.
No som tots. I tu parles, sí, democràcia. Jo crec que el que realment esteu buscant no és la democràcia, és la impunitat.
No, home, no.
Sí, home, sí.
Estem buscant escoltar la gent, que la gent pugui votar. Això se'n diu democràcia en aquest país.
Aquí no s'està jutjant...
Per posar les urnes.
Aquí no s'està jutjant com preteneu fer creure per posar les urnes. S'està jutjant per prevaricació i per desobediència. Vull dir que quedi ben clar. Per pagar amb diner públic una festa partidista d'uns. I aquesta és la gran realitat. Vull dir,
és la teva realitat.
En un estat de dret, si no es compleixen les lleis, no hi ha democràcia. La primera premissa és complir les lleis. T'agradin o no t'agradin. Si no t'agraden, es canvien. Però les lleis actuals són les que són. I per tant, si tu tens, saps que el president Mas, el 2014, l'octubre del 2014, deia hem d'enganyar l'Estat. Què és això d'enganyar l'Estat? I quan tu ja saps premeditadament que tu el que estàs fent no compleix amb l'ordenament jurídic vigent, és que tu saps que pot passar el que et va passar. I l'estat de dret no pot mirar cap a un altre costat. Vosaltres pretendeu que això sigui la llei de la selva, que cadascú se salti les lleis i que faci el que li doni la gana. Doncs no. Un estat democràtic i de dret es compleixen les lleis. I si no les compleixes, et diguis Artur Mas, et diguis Joan Ortega, et diguis Irene Rigau, o et diguis Alfredo Bergua, que és el meu cas, doncs saps que hi ha uns tribunals que actuaran.
Ja veiem que hi ha dues
postures sí,
totalment...
molt antagòniques i difícilment reconciliables.
No, però cadascú té la seva. Neus, si no, no, ara sí.
Bueno, jo com sempre al mig, i això que a mi la centralitat...
Et toca el gris.
No m'agrada gaire. La
et toca el gris.
I no vull ser una persona de centre. Però crec, al final, tot això és un despropòsit. Va ser un despropòsit el 9N, perquè al final, és veritat, es van pagar amb diners públics i al final es va fer un procés participatiu que no va portar lloc i que no ha servit de res i que tornem a estar en la mateixa casella i d'aquí 4 dies a veure com ho fem. Va ser un despropòsit, malgrat que jo vaig anar a votar, I crec que va ser un despropòsit lo d'ahir. El jutjar, el portar a terme. Malgrat que té raó l'Alfredo, o sigui, quan un desobeeix, i això ha estat així tota la vida, ja ho deia el Gandhi, quan un desobeeix, i és legítim desobeir les lleis, quan un les creu injustes, un pot fer-ho, però ha d'acceptar totes les seves conseqüències, és així, un pot desobeir, però al final el d'ahir, fer aquest judici és un despropòsit, l'únic que fa al final és alimentar més tota l'escenografia de l'independentisme, que també és legítim, i a mi em sembla, trobo lògic que la gent sortís ahir a fer costat. És normal, la gent està, també se sent, tota aquesta gent que va anar, també se sent jutjada. Perquè és així, perquè s'estava jutjant un fet que al final és un procés on va participar molta gent, encara que fossin 2 milions, que són la meitat, és que sempre estem amb la meitat. O sigui, i el que està passant és que tot el govern de Catalunya, tot el que està passant a Catalunya, és per la meitat de la població. I per l'altra meitat, aquí no es fa res. Al costat es silencien coses, i al costat, ara mateix, sobre la taula, l'altre judici sobre el 3%, que es perdona perquè es considera també part de l'atac de l'Estat espanyol cap a...
No barregem, acabem primer un tema.
Jo
volia intervenir amb el que s'ha dit després
d'això. Abans d'això, em permets un moment que saludem el Toni Ramon, que s'acaba d'incorporar. D'aquí, mentre hi havia la intervenció de la Neus, que hi ha hagut com un esclat de celebració perquè s'han sumat forces, no diríem, a la taula per a la conversa, per al debat.
Sobretot, a mi m'agradaria dir dues coses.
Sí, ara vas tu i després donem l'oportunitat al Toni.
Contestar-ne dues que s'han dit. Un despropòsit que afecta 2 milions, gairebé 400.000 persones, Déu-n'hi-do. No estic gens d'acord amb la Neus amb que es digui que aquest govern només treballa per la meitat del país. Això no és cert, perquè el que es demana és un referèndum on tot el país sencer, els 7 milions...
Jo amb el referèndum estic d'acord. Doncs es treballa per això,
Neus. El principal objectiu d'aquest govern, al marge de fer tots els temes socials, els temes sanitaris, educatius, tota la gestió que cal fer, treballa per fer un referèndum que donarà veu a tota la població.
Jo amb el referèndum estic absolutament d'acord, vale. I crec que si
ja
no fem...
Ja m'estranyava, és que si tal no com fem... ho has dit es podia interpretar que no.
No, no, val, i a més ja crec que fins que no es faci un referèndum legal i vinculant,
exacte,
no ens en sortirem.
No ens en sortirem, no, doncs
això,
aquesta és la mare dels
amb
ous.
Estic totalment d'acord.
Tornem a parlar dels ous i trencarem les truites que... I trencarem per fer les truites que facin... Els desprecintarem per fer les truites que facin falta, però... deixeu-me que ho digui, el despropòsit...
No doneu cops a la taula.
Ai, perdó.
Perquè
perdó.
Això acompanya el vostre discurs
i queda molt lleig.
No,
perdoneu, però és la de llons.
Això només ho pot fer el mestre Cuní quan diu prou.
Sou contundents.
A vegades per acompanyar les paraules. I després, l'altra cosa amb què estic plenament... Bueno, moltes de les que ha dit l'Alfredo, per no dir totes, però, clar, és lògic també que sigui així, no? Però sobretot em dir, a veure... no és una desobediència, és una obediència a la gent, escoltar la veu, que això és el que jo entenc que des de forces polítiques com la teva no esteu acostumats a fer. Escoltar la gent ha sortit al carrer massivament aquests darrers 11 de setembre, massivament, escoltar la gent, parlar amb les entitats que han anat aglutinant al seu voltant majories enormes.
Però això comporta una desobediència i no passa res.
I no passa res, exacte.
Però no és legal.
Bueno, serà com sigui, però escolta'm una cosa, el president del govern espanyol, senyor Rajoy, deia des d'Extremadura, el dia abans que se celebrés el 9N, això era una costellada, era un vamos on d'allò, no li donava cap importància. Per què després tanta importància que fa actuar la fiscalia i fa tota aquesta mare? Vamos, hombre, jo crec que això és un sense sentit. O sigui, només que haguéssim volgut seure a la taula i parlar, no hauríem arribat fins aquí, que no? Amb això estem d'acord, oi? El tema és que no es vol seure a la taula i parlar i no es vol acceptar una cosa tan democràtica com és fer un referèndum que dirà on som. I els que estem per la independència, si el referèndum surt majoritàriament que no, aquest país no vol una independència, doncs haurem d'acatar perquè no tindrem més remei perquè som demòcrates.
Però
de la mateixa manera hauria de ser al revés.
Deixem ara el Toni.
Sí, segurament estic també en contra del que ha dit l'Alfredo.
Segur.
No he pogut sentir, però segur que
el 100% del que he dit tu estàs en contra.
Doncs ja està, dit està. No, vinga. Una mica... A veure, d'acord amb el que deia l'Àngels, ahir sentíem, de nou, no, una altra vegada, que si la legalitat, fins i tot hi havia un article del Bassets, em sembla que si no és legal, no és democràtic, estem on sempre, la legalitat no és sinònim de justícia, el dret no és sinònim de justícia ni de democràcia, no ho ha sigut mai. Per tant, el que ells feia... s'entén, dins del que és l'estat espanyol i com ha anat reaccionant doncs, a totes les propostes doncs, del cantó independentista, per dir-ho així, s'entén que hi hagués aquest judici, però des d'un punt de vista democràtic i de mandats democràtics, és el que està absolutament fora de lloc, no? Sempre, també ahir, comentaristes, no?, de que si hi havia molta o poca gent, bueno, que si a les manifestacions hi ha molta o poca gent, que si som la meitat o no som la meitat del país, cony, votem d'una vegada, perquè de la mateixa manera que ens diuen que quan sortim al carrer o quan es fa el 9N som la meitat del país, home, quan se celebra el 12 d'octubre no omplen plaça Catalunya. Per tant, a veure, com no podem anar comptant la gent per si omplim el passeig de Gràcia o no, votem d'una vegada. I a més, ara... tallaré pedres a la taulada, però si l'estat espanyol hagués permès el referèndum el primer dia, a dia de... potser no l'haguéssim guanyat.
No.
És més, si l'estat espanyol li hagués dit que sí al pacte fiscal, que com menteix l'estat espanyol, que diu és que demanaven més diners, no, demanaven en un moment de crisi, no, es demanava una redistribució diferent dels diners, els que hi haguessin, però una redistribució diferent, més justa per les comunitats que més aporten, i que no només és Catalunya, doncs si en aquell moment s'hagués dit que sí o s'haguessin assegut a negociar, és molt possible que Mas i la Convergència Democràtica d'aquell moment no hagués fet el pas a l'independentisme. Per tant, jo crec que l'estat espanyol ens ho està posant fàcil en aquells doncs, que ja érem independentistes quan gairebé érem residuals al Parlament de Catalunya. Per tant, també que vagin reflexionant. En tot cas, són legitimitats, no legalitats, és veritat. Però la legalitat, repeteixo, no és sinònim ni de justícia ni de democràcia.
Neus. Només puntualitzar, quan dic la meitat del país, em baso en el resultat de les darreres eleccions a la Generalitat. Uh-huh. Vull dir, amb res més. I era 48, 50, 51, el que va sortir d'independentistes.
Bueno, amb una part que no sabem on col·locar.
Sí. No, amb una part que és...
Que és pro-referèndum, però que no sabem si sí o no.
Que hi ha gent dins de les seves formacions, de les seves...
Però clarament... Diem, això en baso, no, sí. No amb res més, i no entrarem en discussions de... Però ahir hi havia molta gent, és igual
cas,
que siguin 18.000 o 40.000, eren molts.
Tampoc es pot dir o insinuar, i segurament hem interpretat malament, no?, de que els governs governen pels seus. Això no és així, o sigui que els governs s'han de posicionar políticament a favor del seu electorat o de les seves tesis polítiques, evidentment.
No és el programa electoral.
És el que fa el govern de Junts pel Sí. Ara, a l'hora de donar un ajut social, és evident, no? A l'hora de governar, a l'hora de la gestió, no? Ningú destria si són els seus els seus, però això passa a tots els governs del món.
Només faltaria, però reconeixem que tenim la política del país segrestada pel tema de l'independentisme.
Referèndum, Neus.
Bueno,
del referèndum.
De les dues coses. I el referèndum ho desencallarà.
Per això,
per mi, jo també estic d'acord, i jo estic segura i crec que en gran part estem aquí per l'actitud del govern del PP i per l'actitud del govern espanyol en els darrers anys, bueno, no ens remuntarem ara a la
també,
història, no?
També però, del PSOE, eh?
També, perquè
el senyor aquell que va dir lo del Ribot...
Però, vull dir que estem
bueno,
aquí on estem...
Els primers incompliments van ser de l'Estatut van venir per part del PSOE.
El problema és que ara estem aquí i el futur no sabem com es desencallarà això, perquè bueno, ara el referèndum al setembre, no hi haurà referèndum al setembre, entenc, perquè bueno, per fer un 9-N entenc que no té sentit.
El que és segur és que no es tornarà a fer un 9-N, però que llavors, no n'hi haurà, està per veure, Neus.
Però de amb qui pactarem?
Jo crec que aquí els demòcrates de Catalunya, amb això no dic el Partit Demòcrata, alguna cosa hauran de dir. Jo, a mi m'entristeix profundament el discurs del Miquel Iceta. O sigui, el trobo lamentable, de veritat. O sigui, del Partit Popular i de Ciutadans...
T'ho esperes.
M'ho espero, entenc que és a més, també és una mica el seu karma, eh? Aquella direcció que deu donar... Perdó, aquell discurs que deu donar la pròpia direcció i tots a una i d'aquí no ens movem.
I, de fet, Ciutadans es va néixer per això.
El PSC, sí. O sigui, que el PSC en aquests moments estigui... o sigui, dient a l'Iceta, no, a mi no em jutgen, a mi... Bueno, d'acord, no, és veritat, tu no et jutgen, no et jutgeran mai, evidentment, no. Sempre nedant i guardant la roba i em diràs. Però, ostres, així com els comuns, per fer el sac, de Barcelona en Comú, d'Iniciativa, etc., comencen, no?, a virar una miqueta i almenys estar recolzant la via democràtica i el referèndum, tampoc tirem coets, però un PSC, jo trobo que està fent un
avui
paper...
Avui hi ha hagut alguns alcaldes que s'han desmarcat del Miquel Iceta.
Jo no el defensaré.
No, sí, no ho dic pel que fas, no.
Aquest matí hi ha hagut alguns, bueno, o ahir al vespre, alguns alcaldes que a través del Twitter, alcaldes socialistes com en Jordi Ballar de Terrassa i algun altre, que s'han desmarcat d'això i tot i no estar d'acord amb el procés, han dit que bueno, s'han posicionat d'una manera bastant més, diguéssim, no sé quin qualificatiu posar-hi, però més mullant-se una mica més i posicionant-se una mica més que no pas el Miquel Iceta.
Jo volia fer ja diferents puntualitzacions. Una primera en el Toni, de dir-te, bueno, sí, molt bé, el sistema de finançament que volia canviar era el que havia pactat en el seu moment el PSOE amb Esquerra Republicana i s'havia dit aquí que era el millor i que servia per no sé quants anys. Una realitat. Després sembla
sí, però també el van incomplir, ja no serveix. En el moment que s'incompleix, no serveix.
La realitat era la que és. Vull dir, en un moment en què l'economia espanyola està sota mínims, amb un dèficit disparadíssim i apunta al rescat. Això era la fotografia d'aquell moment. Parlant de fotografies...
El Toni ho ha contestat molt bé.
Parlant de fotografies, tornem-ho d'ahir. Considero que des d'un poder, des d'una institució com des de la Generalitat, s'envalentonés a acompanyar el president Mas contra una altra institució que es pretenia coaccionar els jutges, jo crec que això és inacceptable en un estat de dret.
Això s'ha dit per activa i per passiva, que no s'intenta coaccionar ningú, s'intenta acompanyar perquè ens sentim corresponsables.
I amb tot l'aparell mediàtic, a full time, i amb la cinquena marxa posada.
Vull dir, jo tranquil, crec que no superaran a tots.
En tot cas.
Els mitjans espanyols.
Quan un polític en un país democràtic és jutjat per un presumpte delicte, si aquest apel·la als seus votants i al poble, la resta de demòcrates ens hi oposem a tot això.
Aquest no ha apel·lat a ningú, és la gent que voluntàriament l'hem acompanyat. No, a mi no m'ha trucat ningú dient que...
Està claríssim. Segon tema. Vosaltres ara teniu pressa per accelerar el procés. Teniu molta pressa. I la Neus ho ha insinuat per allà. Vull dir, teniu pressa per escapar de dels vostres deutes amb la justícia i amb Hisenda. I ara em centraré exclusivament en Artur Mas i en Convergència. Artur Mas ara...
Deus tenir proves per dir no, tot
espera,
això que
deixa'm,
dius, eh?
Deixa'm parlar.
Perquè de moment el jutge no ha dit res, tot això és fiscalia,
deixa'm
i sabem d'on ve.
Deixa'm acabar, la meva intervenció i l'entendràs perfectament. Artur Mas vol passar a la història com un màrtir, perquè ja...
Això ho deus dir tu, perquè ell no ho ha dit.
És la meva opinió. I com tu tens la teva, jo tinc la meva. Ara vol passar com un màrtir, perquè la història amb ell el situarà com un polític, un mal president que enfonsa el seu partit, destrueix una de les coalicions de govern més importants i amb més influència a la política espanyola, com és Convergència i Unió. Recordo que la tenia amb 62 diputats i ara vés a saber en quan la deixarà. I fa el que crec que és pitjor de tot.
D'escoltar la gent.
Dividir a una societat innecessàriament.
Va, home, va.
Sí, senyora.
Alfredo,
I ara em referiré. Cap allà l'any 84, el president Pujol, molt honorable, va fer unes declaracions quan va saber que la alliberaven dels possibles responsabilitats que tingués amb el cas de Banca Catalana, i va sortir al balcó del Palau de la Generalitat i va dir alguna cosa així com que a partir d'ara... ens escoltaran a nosaltres i d'ètica en parlarem nosaltres. Jo m'he apuntat, mira, Banca Catalana, Lluís Prenafeta, Cas Casinos, Cas Turisme de Catalunya, Cas Adigsa, Cas Ferrocarrils de Catalunya, Cas Palau, Cas Innova, Associació Catalana de Municipis,
no
Cas ITV i 3%.
Perquè
i 3%
la llista del Partit
no,
Popular,
però saps quina però
això és el itumés i a mi no m'hi trobaràs.
Deixa'm acabar. Saps quina és la diferència entre nosaltres i vosaltres?
Que nosaltres se'n jutja i vosaltres no.
Que no? Que no?
Perdona,
Àngels. La setmana passada, quan sortia també les detencions a Barcelona, posava el jutge vol reobrir el cas de la Caixa B del PP. A la darrera campanya, de les municipals, el senyor Rato era ficat a mig d'una campanya electoral dintre d'un cotxe de la policia judicial. Tu vas escoltar algú del Partit Popular dient aquí hi ha una campanya contra el Partit Popular per part de la judicatura?
Bueno, això va dir el Rajoy amb el cas Gürtel. Sí que va dir que era una trama contra el PP.
Escolta, de tota manera, Alfredo, t'equivoques en aquest discurs perquè a mi no em trobaràs justificant cap mena de corrupció, sigui de qui sigui. Sigui de qui sigui, eh? Inclús d'un partit on el que jo he estat vinculada durant anys. Si hi és, vull que s'aclareixi. Vull saber-ho, perquè tinc dret a saber-ho, perquè he format part d'aquesta formació. I en aquesta formació hi ha gent, i la gent que jo conec és gent honrada, gent que s'hi dedica, gent que no li fa mandra fer quilòmetres i quilòmetres d'una punta a l'altra al país per estar a on calgui. O sigui, per tant, no em trobaràs defensant cap mena de corrupció. Soc, amb això, talibana, eh? Uh-huh. I aquest mateix discurs l'he fet on ha calgut. Per tant, dit això, no... Ara, fem-ho bé, eh? O sigui, l'únic que demano és que es faci bé i que es faci com s'ha de fer. No vull llegir una notícia que diu que el jutge del Vendrell no ha demanat totes aquestes detencions que es van fer coincidint. Ves que estrany, perquè hi ha molts dies per jutjar, eh? Hi ha molts dies, s'ha de fer just abans d'aquesta gran mobilització.
És que ni la CUP ha sortit a defendre-us.
No, home, només faltaria. Clar,
i va ser per una denúncia d'una regidora d'Esquerra Republicana.
I tant, i en algun cas potser també hi ha hagut algú del mateix... No sé, és que això no t'ho justificaré jo, perquè crec que s'ha de fer net. O sigui, no vull passar per un partit,
no, en,
ni
en
per
cap
un...
En cas és la directriu del Partit Popular, no? De barrejar-ho tot, barrejar independentisme...
Però els que ho barregen són els que surten a dir que això no és casual...
Només cal mirar el que li va passar en Trias en plena campanya i el mateix president Mas en plena campanya electoral. Però és igual, Alfredo, jo només et dic que el jutge del Vendrell deia que ell no havia ordenat res. Tot ha sigut la fiscalia, i no et vull ni explicar, perquè suposo que has sentit l'àudio del Toni Vives i altres que han estat, no et vull ni explicar lo fantasmagòric que era això. Això no és fer net, eh? Això és tan corrupte com els que han fet coses corruptes. És corrupció, també.
Al seu lloc.
És corrupció, perquè si el jutge no ha ordenat cap detenció, ni ha ordenat cap registrament així massiu com, home, què fa el fiscalia actuant amb la Guàrdia Civil? Això és, per mi, totalment antidemocràtic. I aquí no puc estar-hi d'acord. Estic d'acord amb que s'investigui, amb que s'esbrini, amb que es faci públic, perquè és la manera de que tota la gent que es dediquem a la política, que som molta, i amb moltes ganes, i posant-hi molt de nosaltres mateixos, i passem tots pel mateix.
Si això estic
d'acord. Jo no vull passar pels que tots els polítics som corruptes, no vull. Per tant, vull que s'aclareixi. No,
jo estic d'acord amb el que tu estàs dient.
Evidentment
que el 90% de les persones que ens dediquem a la política som gent sana, honesta, estem d'acord. Però les pomes podrides han d'estar fora dels partits.
Estic d'acord amb tu.
Perquè llavors la gent generalitza.
Que s'investigui bé, eh? No així en plan pandereta per jo, contrarrestar un procés que s'ha...
Però, perdoneu, i això què té a veure amb la independència? Sí. O sigui,
a mi,
amb altres tertúlies, m'heu sentit dir, o sigui, que se'l jutgi allà i, a més, la justícia sigui ràpida. Sí, sigui ràpida exacte. Justament per aquests debats, tallar-los quan més aviat millor, perquè contaminen absolutament qualsevol opció política, que tots podem rebre, eh? Escolta, la independència què té a veure, repeteixo, amb si hi ha hagut corrupció o no hi ha hagut corrupció. Si hi ha hagut corrupció, ei, que els tanquin, eh? Jo sóc el primer independentista, si tu vols, però escolta, amb això jo per aquí no hi passo.
Després
també en diré una altra cosa. Tot el cas Pujol, salta en el moment que Convergència es comença a portar malament. Sí, jo crec que un cop haguem acabat de jutjar el cas Pujol, que no dic que no l'haguem de jutjar, eh?
Sí, aquests comentaris no. Són els que no s'han de fer.
Però, o sigui,
sembla que ja estàs justificant el cas.
Escolta, l'Estat sí, et diu no, que ho sabien perfectament.
Neus, el micro.
És que aquest discurs aquí, del victimisme, o sigui, quan es pretén jutjar la corrupció a Catalunya, resulta que és un atac al...
M'he explicat fatal. Jo el que estic acusant a l'Estat espanyol de dir, sembla que faci un ús absolutament interessat de la informació que disposa. Mentre Convergència es portava molt bé, el cas Pujol ningú en sabia res. En el moment que Convergència no es porta tan bé, automàticament comencen a saltar tots aquests casos.
Me'n recordo que el cas Pujol el va fer saltar ell mateix.
I perdona, per aquesta mateixa regla de tres, el que jo deia, llavors, com ara el Partit Popular és govern de l'Estat espanyol, o govern d'Espanya, com m'agrada dir, doncs... es taparia tot el que té vinculació amb el Partit Popular, perquè clar, no interessaria treure-ho. Jo crec que en la independència judicial, el PSOE utilitza totes les eines que té de l'Estat per lluitar contra allò que no li interessa. I per tant no tinc que posar en dubte les actuacions que diguin jutges i fiscal facin, vull dir, respecte a un dels pilars fonamentals de l'Estat.
Bueno, però l'Estat tampoc compleix les sentències del Constitucional, per exemple.
Bueno, pues si no es compleixen, que s'executin les sentències, vull dir...
És que... Quan ens interessa, som molt
legalistes... No, però és que jo et dic, si el govern d'Espanya no està complint alguna sentència, però l'haurà de complir, punt, perquè per això està... Si és un del, o sigui, respecte a la llei, a les sentències. Agradin o no.
No, però jo insisteixo, la llei no és sinònim de democràcia ni de justícia, i ho hem vist, i les lleis es canvien, i les lleis es poden modificar, però quan tu tens un estat repressor...
Això és el que jo he dit a la meva
primera intervenció. Quan l'estat espanyol entén Catalunya com una colònia, i per tant una cosa que s'ha d'expoliar, doncs és evident que no li donarà el dret de vot, clar que no, l'interès hi és.
Anem tancant el tema,
hem sentit veus del propi Partit Popular i del PSOE dient, ostres, necessitem el finançament aquest.
Mira, aquest cap de setmana ha tingut una sèrie de declaracions que jo crec molt importants. Una, el president del Partit Popular Europeu, que mà dreta d'Angela Merkel, dient que no volen saber res de referèndums i fora de la Constitució, etc. El president dels liberals... El president dels liberals europeus... que fins ara, bueno, no sé si encara compartiu...
L'ha trucat l'Albert Rivera per
exacte.
Dir que ho digui.
Exacte, fan el mateix.
Ara estem entrant en una dinàmica, ja
per cert. Vull dir, perquè és que aquí s'està enganyant la gent, s'està dient una cosa que no és real. Bueno, ja està.
No és que no sigui real, és que hi ha una sèrie d'actors que no els interessa i, per tant, han d'utilitzar tot el seu armament possible, i en aquest cas, si una trucada de Mariano Rajoy fa que el president del Parlament del Partit Popular Europeu o una trucada del Rivera fa que parli tal altre...
Jo no vull una Catalunya. Catalunya aliada i, per tant, vull dir, no...
Una Catalunya què?
Aïllada de l'Europa
que els propis estats es carreguen, no la volem aïllada, és que clar.
Deixem perquè hem abordat el tema àmpliament, li hem dedicat bona part de la tertúlia i jo us volia proposar que valoréssiu aquestes declaracions del ministre d'Energia. Ho dic perquè això ens afecta a tots, no? Suposo, paguem la factura de la llum. de moment, encara podem, que assegura que ens haurem d'acostumar al preu de la llum en puntes altes.
I en puntes baixes? Sí.
Jo vaig veure...
Com a preu del petroli
fa,
i de benzina.
Fa cosa d'una setmana, 10 dies, el ministre va comparèixer a la comissió al Congrés dels Diputats amb una gràfica que assenyalava pues, l'evolució de la llum amb les seves puntes i altes i baixes durant els darrers anys. I també la comparava amb altres països de la Unió Europea. Vull dir, i dintre de tot això, Espanya era dels que més baixa tenia el rebot de la llum i demostrava que el que estem en aquesta situació actual ja s'havia produït anteriorment. Vull dir que això no és una cosa que sigui ara, sinó que ja ha passat altres vegades. Dit això, és veritat de que la situació, en segons quins casos, s'haurà d'estudiar, especialment per les famílies menys vulnerables, i buscar algun tipus d'ajut perquè es puguin afrontar en aquests moments de puntes altes.
Els més
vulnerables. Jo crec, de totes maneres, que és explicar la realitat el que va dir el ministre ahir. Vull dir, no pot enganyar la gent. Diu, escolti, és que això és el que està passant doncs, perquè per al sistema que tenim.
Però quin és el sistema que tenim?
Tenim un sistema pensat perquè crear beneficis a les grans companyies hidroelèctriques, vull dir, això és així, i mentrestant hem vist com s'han paralitzat, no? Com s'ha posat l'impost al sol, com s'ha vetat, que resulta que Alemanya genera més energia solar que nosaltres, amb el sol que tenen i el que tenim, és una mala política energètica i aquest és el resultat. Jo vaig a fer una falca publicitària, us recomano, no sé si ho coneixeu i si en sou, però us recomano que us feu de Som Energia. Som Energia és una empresa cooperativa catalana que genera, compprar només energia verda i la comercialitza, no costa gens, no costa res, te'n fas soci de la cooperativa, et canvien el comptador, t'ho canvien tot, i tens uns preus, no són molt diferents, però tens uns preus regulats i no estàs facilitant aquests beneficis a les hidroelèctriques. I crec que tots hem d'apostar, no, a través de les nostres possibilitats com a consumidors, hem d'apostar per un canvi de model. I el canviarem, sí, perquè no podem accedir. Endesa no la canviarem, ni evitarem que posin al front del... No, aquest senyor que és el jardiner. Però el que podem, bueno, sí que el que podem fer és consumir d'una altra manera.
L'impost al sol sí que el podem canviar.
Ja. Això sí. I sí que podem, quanta més gent entrem a consumir de maneres diferents, serà com podem canviar
les actituds individuals acaben sent canvis col·lectius.
Amb aquest punt, l'altre dia, veient el ministre, recordava el 30 minuts que va anar sobre l'aigua, no? La remunicipalització de l'aigua. I una mica és allò de aquestes empreses, al final és allò, l'avarícia rompe el saco, en el sentit de que empreses doncs, que tenen els beneficis que tenen, empreses que estan superprotegides per l'Estat, empreses que quan des de Catalunya es vol aprovar el decret de pobresa energètica, doncs ja se n'encarrega l'Estat de que pobrets no es vegin afectats, perquè a més, clar, no fos cas que deixessin de cobrar la llum, no?, a gent amb molts pocs recursos i, home, aquests beneficis milionaris doncs no fossin tan milionaris, no? Tot plegat és una vergonya. I al final passa això, doncs que la gent a poc a poc anirà reaccionant. Si ara la reacció és Som Energia, doncs és Som Energia, però també acabarà havent-hi opcions polítiques que voldran modificar tot això. I al final doncs, passarà una mica com ha passat o com comença a passar amb les aigües, no? El fet de que els ajuntaments es plantegin recuperar la gestió de l'aigua. Exacte, Terrassa n'és un exemple, i la reacció de l'empresa d'aigües Mina de Terrassa és el clar exemple del monopoli doncs, que han tingut i els privilegis que han arribat a tenir i els beneficis milionaris que han arribat a fer a costa d'un recurs bàsic, en aquest cas com és l'aigua.
Falta una aposta clara per un model energètic definit, així com tenen altres països, perquè...
Crec que va ser la setmana passada, si no recordo malament, el govern, el dimarts passat, crec que sí, perquè em sona que va ser dimarts, el conseller Baiget va presentar a govern, i per tant es va aprovar, perquè després a la roda de premsa va sortir a explicar-ho, el pla de l'energia del futur del país. Preveia, doncs, d'aquí em sembla que era amb un horitzó sé si 2030, ara no vull, perquè no és un tema que jo domini massa i no voldria dir cap inexactitud, però com cada vegada l'aposta de ser més per les energies renovables, com ens aproximem, va donar dades, índex de la situació actual, que és bastant deplorable, amb algunes, no amb totes, però amb algunes sí, i com ens aproximem a tenir aquest horitzó que, bueno, que si volem seguir tenint un país mínimament respirable, doncs hem de fer, no? És un tema que suposo doncs, que s'ha treballat a nivell de govern, des de diferents àrees, em consta, des de diferents conselleries, i per tant suposo que a partir d'ara es començarà doncs, a tenir més explicació.
Home, és que l'aposta per la sostenibilitat i l'aposta per... és fonamental, és si fonamental. Volem deixar un món habitable mínim als nostres nets.
És el que dèiem la setmana passada,
sí,
no?
Parlàvem de les nostres edats futures.
Sí. Sí, però quan veus Xina, Rússia, Estats Units...
Exacte.
Això també ho vam dir. Apretaries a córrer.
Els nostres granets de sorra al costat del...
Això no vol dir que nosaltres haguem de renunciar.
Jo també ho dic, quan algú et diu, oi, per què resic classi total, aquests, no sé què, dic, bueno, perquè no contribuïm a fer-ho pitjor, no? De contribuir a fer-ho millor.
Bueno, perquè l'única opció que tenim nosaltres és canviar les nostres, no? Les nostres actituds, si no...
Sí, sí. I després, bueno, vas a anar-hi sumant quantes coses hi han hagut, així que han començat per actituds molt petites, molt personals i molt de petits indrets i que després han anat creixent fins que han sigut una pràctica habitual. Per exemple, jo què sé, amb una altra cosa que no té res a veure amb això, però fa uns anys era impensable que la gent es posés el cinturó en el cotxe, per exemple. O que la gent
deixés de fumar en un establiment.
Fumava tot arreu, o sigui, jo havia portat els nens al pediatre i el pediatre fumava. I ara et poses les mans al cap i jo ara penso, i com podia portar jo? I me'n recordo, i a més entranyable i tot el que tu vulguis, però com pot ser, no? Pues això ara no ens entra al cap. No. O sigui, no ens entra al cap ni tan sols ens entra la cigarreta si hi ha un nen petit per la vora, i ni a un cotxe, no?
Ni enlloc.
I mira que va costar, quan va sortir la llei, que la gent...
Però per això, que aquestes pràctiques, i només cal prendre consciència, el que hem de fer és prendre consciència, i prendre consciència a nivell planetari, a nivell global, de que ens l'estem carregant, i que si tots, cada un de nosaltres, i en aquest cas haurem de fer entendre els xinesos i els indis...
Bueno,
i...
però clar, negacionistes n'hi ha tot arreu.
N'hi ha tot arreu.
Clar, i ara sí, només ens falta el Trump.
Exacte, jo crec que ara farem un pas
enrere. Dedicarem els últims minuts
al senyor
Trump. Home, de moment l'estan frenant, no?
L'estan lligant curt.
Entre tots li estan parant una mica els peus, perquè si fos per ell, totes les seves mesures dràstiques...
És el que deia una mica la setmana passada, vull dir que... Jo crec que ara té la necessitat de fer molt soroll perquè ell ha entrat i té que demostrar que tot el que ha dit en campanya electoral, doncs que vol fer moltes coses, però el temps el aniran entre judicatura, el mateix Partit Republicà, el aniran posant en el seu lloc.
Mira, no soc creient, però Déu t'escolti.
Amén. Sí, sí, ara s'ha trobat a totes aquestes empreses tecnològiques que es troben a Silicon Valley que li estan dient, home, si nosaltres tenim un alt percentatge de treballadors que són immigrants, què ens estàs dient?
Ah, si som uns caçatalents a nivell mundial.
Clar.
I que no importa d'on vinguin, no? I que no importa d'on vinguin, és igual. Bé, espero que això, que la realitat és tan tossuda que l'acabi posant a lloc en aquest bon home, perquè si no ho tenim difícil, perquè farem passos enrere.
És una
enrere.
Realitat curiosa, bueno, perquè, per exemple, quan va prohibir l'entrada, que ara se li ha aturat, no?, per part de la judicatura, a uns certs països musulmans, TV3 va fer un reportatge que indicava quants ciutadans nord-americans, no?, atès que apel·laven, no?, a la lluita antiterrorista, doncs quants ciutadans nord-americans havien sigut assassinats per ciutadans d'origen d'aquests països, i zero. O sigui que és ben bé geoestratègia, allò,
sí, cans política. Cans a la galeria, cortines de fum.
Jo el que espero és que a les eleccions que hi ha a Europa amb portes, no?, la gent vegi el risc, no?, entengui el risc de votar aquestes coses.
O França...
Home, l'altre dia França, la Marine Le Pen,
sí,
la Marine Le Pen va obrir la seva campanya amb un míting a Lió, I bueno, el discurs és el mateix. Sí,
sí. El discurs és més seguretat, no? Més estat policial.
O sigui, i primer els de casa. No?
Primer els de casa i això, i immigrants fora.
No, no, i a més la gent... A veure, jo em vaig quedar bocabadat i bueno, tremolant gairebé quan diu allò, no, de si tots diuen que no volen marxar de casa seva, doncs que no marxin de casa seva. I la gent aplaudint com a bojos, dic, però sou imbècils, em perdó. O sigui, no esteu veient en quina situació... O sigui, ningú marxa de casa seva per plaer, és que no ho entenen. Però això, aquí mateix, o sigui, fins i tot, mira si és així que una ministra va dir a tots els joves que havien d'anar a buscar feina fora, no va dir que emigraven, sinó va dir que era mobilitat exterior, perquè ningú marxa per plaer. Sí, evidentment, sí que hi ha aquell que és més viatger, que és més estrador,
però marxes temporalment i marxes amb unes altres circumstàncies que no són les que marxen aquesta gent.
No sé, poder que els hi passin uns quants vídeos i fotografies de com es viu en aquests països i podeu entendre.
Que no sé, jo espero que la gent s'espanti una mica i que entengui, per exemple, el que ha passat amb les eleccions nord-americanes no és que molta gent no ha votat, molta, perquè de fet el Trump té menys vots que els que va treure...
3 milions menys, crec que són 3 milions, no? 357 milions un i 60
sí.
L'altre.
I molta, però molta gent no va votar o molta gent... Bueno, no,
ara,
no...
A veure, i jo clar, no sóc tan optimista com tu.
Jo tampoc sóc optimista, dic...
França, més ara,
dic,
amb el candidat sí. Ojalà, de la
dreta... Ojalà,
tocat,
sí. Jo tocat, també em fa una por, a mi també.
No? I fa... força por.
No, fa por.
Recordo quan, em sembla que va ser Le Pen i Chirac que van passar segona volta,
sí.
Que van, la gent...
Va votar massa Chirac.
La gent va votar massa Chirac, i Chirac, evidentment, va haver d'entendre els resultats, no?, de que la gent socialista francesa, crec que va haver-hi una participació del 90, o va superar el 90%,
sí.
O sigui que la gent tenia claríssim que el Le Pen no el volia.
Ara aquí està...
Ara veurem.
Tothom dona per fet que a segona volta passarà la Le Pen, i veurem qui serà el segon candidat, i amb quines circumstàncies va a segona volta.
Doncs tot això ho veurem en els pròxims dies. Mentrestant continuarem parlant dels temes que ens toquen més de prop. Moltíssimes gràcies als quatre, que tingueu un bon dia, que passeu una bona setmana. Adéu-siau.
Gràcies, bon dia.